Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Pep Martí, periodista de Nació Digital, que cada setmana ens porta, repassa els que manen a Catalunya a partir d'aquest llibre que va escriure amb el Miquel Macià, les famílies que mouen els fils a Catalunya, que remenen les cireres. Avui no parlarem d'un nom en concret, no parlarem d'una família, sinó que a partir del que va passar fa uns dies, crec que era dijous passat, vam sentir parlar molt d'un acte sobre aparicions marianes on participava l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Més enllà del contingut de la xerrada, que ja de per si crida l'atenció, doncs el que vam dir, hòstia, això es fa al Círculo Ecuestre. El Círculo Ecuestre sabem que és un lloc a Barcelona on es reuneix molta gent dels que apareixen al vostre llibre, no? Molta gent dels que manen, de les famílies més poderoses de Catalunya. És una d'aquelles institucions més aviat tancades, que per això li hem demanat al Pep Martí que ens ajudi a entrar al que és el Círculo Ecuestre i que ens expliqui què és aquesta entitat que em sembla que es va crear al segle XIX, eh?
El 1856, sí. És una institució en la qual es fan un tipus d'actes que potser no són tan habituals en altres llocs, i ni tan sols en altres cenacles de la burgesia. Però, clar, que se'ls hi apareixi la verge, per dir-ho d'alguna manera, això ja és molt... Si mirem els actes que es fan normalment, a la presència, òbviament, de gent del món econòmic, però també del món del poder militar, de generals, fa pocs dies hi va haver un acte amb membres del CNI, el Servei d'Espies de l'Estat. Això és bastant habitual allí, eh? I normalment predomina un color ideològic més aviat conservador, tot i que també s'ha de dir que en els últimíssims anys estan fent esforços, jo crec que molt seriosos, per diversificar els convidats.
A veure, Círculo Ecuestre, situem on és, un lloc molt cèntric, potser hi ha gent que ens esteu escoltant i esteu passant ara mateix a peu, o esteu passant amb cotxe per davant d'aquesta entitat. Això és Diagonal amb Balmes, eh? A la cantonada, que a més és preciós, i aquella finestra que és com un ull humà, pràcticament, que és espectacular.
És un palauet amb d'estil, podem dir, resicurt modernista, o de molta influència modernista, que es va construir a començaments del segle XX, d'una família de l'alta societat barcelonina, el Pérez Samanillo. Per cert, el senyor Luis Pérez Samanillo, un exponent ja d'un sector molt ecuestre, un senyor d'origen filipí, un dels últims de Filipines, que es va establir a Barcelona, de posicions molt conservadores i d'un catolicisme acèrrim. O sigui, una persona que hagués assistit a algun d'aquests actes marianos, d'alguna manera.
Círculo Ecuestre, sempre... Círculo Ecuestre, quina relació té amb els cavalls?
Perquè inicialment, de fet, la seu actual és aquí on diem, a Diagonal a Balmes, però inicialment havia passat per 4 o 5 seus a Barcelona i va ser fundada per gent de l'alta societat barcelonina aficionats a l'hípica. Estem parlant de mitjan del segle XIX, molts d'ells propietaris rurals, o gent de la burgesia també urbana, però hi ha alta burgesia. Amb el temps, doncs, va anar creixent, es van estenent, es van situar... Va haver un temps que van estar en la propietat de la família Girona a la plaça Catalunya, on ara hi ha el Corte Inglés, aquesta va ser una de les seves seus. Després es va instal·lar en uns edificis del Palau de Gràcia, i després va venir la guerra, i finalment, després de la guerra, ja l'any 50, compren l'actual palauet modernista i és la seva seu.
Va, llavors, preguntes, eh? Vull dir que, no sé, jo vaig fent i...
Sí, sí.
I, per exemple, què és, o sigui, què uneix a la gent que són membres del Círculo Ecuestre?
Jo crec que el Círculo Ecuestre aplega a un determinat sector dels que manen, que potser ha patit menys evolucions ideològiques i culturals que la resta. És a dir, que han anat passant els anys i les dècades i han anat caient els règims i ells, doncs, bueno, doncs, escolta, continuen, no? Vull dir, tenen uns referents diferents. I probablement podríem dir que és el sector, jo crec, més conservador dins de tots els cercles i clubs que hi ha a la ciutat de l'Upper Diagonal, i també el més castellanitzat. És a dir, és un espai en el qual, amb poques excepcions, una altra cosa és la massa social, que és diversa, però dins un determinat segment, doncs, d'un color polític i social determinat. Home, tu pots fer soci del Círculo Ecuestre, però
si clar, no ets soci, no pots entrar.
No, a no ser que vinguis convidat. Aleshores sí que hi ha... Després hi ha alguns actes que són oberts, ells han anat obrint portes. Si fan un acte públic, la premsa hi pot assistir amb bastanta facilitat i no cal que vagis entrejat. Però vaja...
L'altre dia, però, una persona, un fotògraf hi va anar i no duia americana, llavors no li van deixar entrar, diguem, a la sala, el van fer anar per l'ascensor perquè no passés per allà on el veia tothom, i el van fer estar, diguem, apartat del sopar o de l'acte.
Perquè abans l'etiqueta era americana i corbata,
sí,
no?
Sí, i de fet continua sent aquesta una mica la tradició de la casa. El que passa és que ha canviat una mica la llei interna i aleshores ara s'ha liberalitzat el tema de la corbata, que va arribar a generar algun debat, eh? Hi va haver fa uns anys unes eleccions, l'any 2008, en què hi havia dues candidatures, cosa que quasi mai passa al cercle, i la candidatura que va perdre, que era una mica la més progressista, entre cometes, defensava la liberalització de la corbata. Jo recordo que es va fer fins i tot algun míting de l'altra candidatura, la que va guanyar, que no que defensava l'ús rigorós d'això. Deia, per això que deia, si pots entrar, per fer-te soci, has de pagar una entrada de 9.000 euros, que, esclar, ja és una mica... que la meitat són a fons perdut i l'altra meitat és com una mena de bonus de propietat.
Què hi ha dins?
Home, hi ha unes instal·lacions magnífiques. Magnífiques, eh? Un edifici de molts... hi ha un quantitat de salons de reunions, hi ha una sala d'auditori, hi ha cafeteria, hi ha un restaurant que té molt de prestigi, es menja molt bé. Després hi ha una terrassa... Hi ha un gimnàs amb piscina climatitzada i una cosa que això és relativament recent, ja de fa uns anys, hi ha una part, també un espai nou guanyat, que és residencial, amb 16 habitacions on algun soci que vulgui quedar-s'hi o algun soci d'algun dels clubs amb els quals ells estan homologats internacionalment, perquè això hi ha una internacional dels clubs. Hi ha una xarxa de més de 250 clubs similars. Això perquè la gent ho entengui, el que s'assembla més és a un club anglès, formalment, no? Per exemple, a Londres n'hi ha diversos amb els quals ells tenen vinculació. Llavors, si algun membre d'aquest club ve algun dia per segona i vol passar la nit allà, té unes habitacions que estan molt bé. A mi, d'aquests clubs, hi ha un que és molt xulo, que m'ha d'esmentar-lo, que és el Reform Club de Londres. El Reform Club és el club en el qual el Juli Verne situa l'inici del viatge al món de 80 dies, que comença a partir d'una aposta amb un grup de socis que són el Reform Club. El Reform Club és un club de tradició liberal. Uh-huh. I el l'Equestre és de tradició molt conservadora.
Una pregunta. Si tu pagues aquesta quota inicial dels 9.000 euros, i entenc que pagues la quota mensual...
D'uns 100 euros, aproximadament.
100 euros. Has de pagar extra si vols fer servir aquestes habitacions, si vols fer servir el gimnàs...
Sí. Sí. I, evidentment, si vas al restaurant, no cal dir. Un menú,
sí,
menú que ara està a 35 euros per soci, si no ets soci, 40. Va. Això és aproximadament.
Molt bé. Per tant, està molt bé, Pep Martí, el que estem fent avui, diguem, intentar entrar a un lloc que molta gent no pot entrar i que, en canvi, ens sentim a parlar molt als mitjans i que crec que està bé que algú ens ho expliqui des de dins. Un cop conegut on és les instal·lacions, perquè es diu Círculo Equestre, què hi ha dins, què has de pagar per entrar, tot això... Qui mana el Círculo Equestre? Perquè, clar, aquestes entitats, tu abans parlaves d'unes eleccions, per exemple, que hi van haver dues candidatures. Qui són els que manen el Círculo Equestre?
Mana la Junta, i una Junta elegida, formalment, cada 4 anys, i normalment sol ser una Junta formada per figures del patriciat, no? Actualment el president és Antonio Delgado, que és un senyor vinculat a ESADE, secretari general d'ESADE, director dels seus serveis jurídics. El vicepresident primer és Enrique Lacalle, que és un omnipresent a la ciutat, no? Exregidor de Barcelona...
Del Partit Popular,
conseller assessor del Grup Godó, president d'Automòbil Barcelona... I precisament han estat ells dos, Delgado i Lacalle, els que hi han protagonitzat en aquests últims mesos un pols sord, amb algun crit, potser, per la primacia. El setembre-octubre se celebren eleccions, acaba el mandat de Delgado. En principi sembla que Delgado tenia interès en presentar-se a la reelecció. L'Enric Lacalle va elevar la seva disponibilitat per ser ell el candidat, Delgado no ho veia bé, i això ha protagonitzat un duel de cavallers, diguem-ne, doncs que ha tingut els seus més i els seus menys. Lacalle ha aconseguit aplegar moltes més voluntats i fa uns dies a la Junta Directiva Delgado va anunciar que renunciava a postular-se per un nou mandat. Per tant, va posar una mica en safata a Lacalle la candidatura des de la Junta. Normalment, ja dic, amb poques excepcions, no hi ha batussa electoral i el candidat que és ungit per la Junta, doncs, en la que hi ha figures, doncs, en fi, del top Barcelona, el banquer Carles Tusquets, empresari Ignasi Marull, noms allò molt renombrats en aquest sector.
Per tant, si no hi ha res de nou, diguem, d'aquí uns mesos, serà Enric Lacalle qui presidirà el Círculo Ecuestre.
És qui té ara la major part dels números.
Ara l'actual president és Antonio Delgado, que sembla que hauria renunciat en favor d'Enric Lacalle. I el llibre, vosaltres amb el Miquel Macià, aquest llibre Els que manen, parleu d'un nom que és Borja García Nieto, i l'associeu, que ha sigut president durant molts anys també del Círculo Ecuestre. Quina és la importància que té Borja García Nieto al Círculo Ecuestre?
Molta. Borja García Nieto probablement sigui un dels socis més representatius, dels que té més pes específic en aquella casa. Va ser president durant dos mandats. És una família important en aquest segment, perquè el seu germà Ignacio va ser president del Cercle del Liceu, un altre cenacle del mateix sector, i pràcticament amb els mateixos anys,
Però fixa't una cosa, perdona, vull dir, jo crec, no sé, Maria, tu, però jo que porto molts anys, diguem, dedicant-me a la informació, que no conec Borja García Nieto i no conec Ignacio García Nieto. O sigui, no conec ni el president del Círculo Ecuestre, en el seu moment, ni el president del Cercle del Liceu, no?
Perquè són uns altres mons que conviuen molt a prop de nosaltres, però que no coneixem. I que poden estar, home, no dic, bueno, paret per paret, que si puges val més amunt, però és un paret, un mur pràcticament infranquejable. Són mons que no es reconeixen. Mm-hmm. I això sí que ho veus quan vas a un acte de l'Equestria, perquè tenen uns referents que no són els seus. No? Per això et pots trobar un tinent general de l'exèrcit, doncs, parlant de la defensa d'Espanya, un acte sobre aparicions marianes, que és una mica, anem a dir, estrambòtic, un ús del català francament millorable. Perquè és
tipus Kings League, diguem.
Una cosa així.
Poder alguns punts d'unió hi haurien, Segurament també fan servir helicòpters en algun cas.
Però són mons interessants, són universos. Que,
sí,
és un ecosistema completament diferent.
Sí. No, i a més allò, aquesta cosa que ja insisteixes tu setmana rere setmana, que amb totes les excepcions que vulguis, el món del poder és un món que no vol soroll, diguem, no? Que no són gent que solin donar entrevistes, que no els agrada gaire. Els agrada manar, però que no es noti, no?
I fixa't que els dos germans són persones que han buscat una projecció social, perquè no és com altres casos que són una discreció que no vol sortir de casa seva. No, ells volen sortir, però no que se'n parli. I, de fet, no es proliferen en els mitjans.
Déu-n'hi-do. Em sembla que tinc algun document que ha preparat el Marc Ferragut de Borja García Nieto. Mira, això és una intervenció al Cercle d'Economia l'any 2013 per sentir-li la veu a Borja García Nieto,
Es cierto que estamos en un momento muy complejo y en un mundo muy complejo. Carente, sin duda, de este mundo, o en buena medida, los atributos que acabamos de mencionar, entrega, generosidad, compromiso, respeto, confianza, tenacidad, liderazgo, inclusivo, independencia de criterio. Y además estos no son precisamente los atributos de muchos de nuestros dirigentes.
És la veu de Borja García Nieto, deies, un dels socis més influents, segurament, al Círculo Ecuestre, que el va presidir durant dues legislatures, durant pràcticament 8 anys.
És un home del món de la banca d'inversió, Riba i García, els dos germans estan, un és president i l'altre vicepresident, i són una família molt vinculada al que seria el catolicisme conservador. Hi ha gent que ha dit amb molta facilitat, és de l'Opus Dei, jo no ho crec, no ho sé, però ell, per exemple, és president del Consell Assessor de la Universitat Abat Oliba, que s'ha convertit una mica en una casa mare d'un tot un munt d'organitzacions de l'Església amb el sentit més tradicional, més conservador. Ell ha tingut vinculacions amb la COPE, ha estat soci de Libertat Digital, ara és un dels socis de 8TV, curiosament, que això alguns amics seus li retreuen, perquè com pot ser soci d'uns mitjans que més aviat fan professió nacionalista, etc. Però vaja, és un home, doncs, és un home de tracte exquisit. Bueno, això també és propi de l'Equestre. Jo sempre que he anat, a mi m'han tractat molt bé. Això també s'ha de dir. Cada cosa, el cortés no quita lo valiente, no? I ell és molt representatiu del que és el món equestre. És molt representatiu. I amb aquesta batalla ell ha jugat un paper molt institucional, perquè ell està a la Junta, també, d'intentar fer de pont entre les diverses sensibilitats en pugna.
Interessantíssim, aquest món del círculo equestre, que no sé quants socis, saps quants socis són?
2.400.
Clar, són pocs socis, no?
Són pocs socis, amb la pandèmia suposo que tampoc els ha ajudat. El que sí, ara ells assenyalen, que és cert, que ells tenen el seu CNI, que no és el Servei d'Informació, és una comissió de noves iniciatives que pleguen, diguem-ne, els cadells, els joves directius, que està pujant, han aconseguit incrementar-lo bastant els últims anys. Per tant, tenen assegurada, jo crec, la continuïtat dinàstica, podríem dir.
Sentim la veu també d'aquesta, ja és més coneguda, segurament per molts de vosaltres, d'Enric Lacalle, qui sembla que serà el futur president del Círculo.
Els que manen portar-li idees concretes de dos col·lectius, Madrid i Barcelona, que són gent del món de l'empresa, o sigui, gent pràctica. Al final... que no ponem bé, que ens anava millor pel camí del diàleg, de la comunicació, del seny, i que cal en aquest moment més que mai trobar ponts.
Saps com els hi diu la maledicència amb els de Cueste? L'ambaixada de Madrid a Barcelona. Perquè, clar, quan ve l'Ayuso, hi ha un ambient enfavorit que ve sovint, ve sovint. També, últimament, han fet bastants actes amb Vox, cosa que no genera unanimitat a la Junta. És una cosa que això...
Bé, gràcies, Pep Martí.
A vosaltres.